Ràdio Tiana presenta... Ara i aquí.
Bona tarda.
Ara i aquí.
Bona tarda, benvingudes, benvinguts a la darrera tertúlia d'aquest curs polític, d'aquest curs aquí a Ràdio Tiana, a l'Ara i aquí, a la tertúlia política. Avui, 18 de juliol, comencem, com cada tercer dimarts de mes, aquest Ara i aquí, i tenim amb nosaltres el Ferran Almeida, que representa el PSC.
Bona tarda.
A la Gemma Linyan, de Junts per Tiana.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. El Diego Parra, del PP. Bona tarda.
Bona tarda.
El Ricard Fabra, d'Esquerra Republicana.
Bona tarda.
Molt bona tarda. I el Salva Bosch, de la CUP.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda. No podrà venir, s'acaba d'excusar la persona que havia de representar el grup parlamentari, el grup municipal del PDeCAT Demòcrates. Molt bé, doncs, comencem. Bé, doncs, com hem anunciat, aquests són els tres temes que tocarem, com sempre, en aquesta hora i mitja, que comença ara a les 7 i 3 minuts de la tarda, en directe. El primer tema serà el referèndum, òbviament, el referèndum de l'1 d'octubre a Tiana. Parlarem de què és el que pensen les persones que hi ha aquí que hauria de passar i quines són les posicions dels diferents grups parlamentaris. Parlarem també, més endavant, de les obres que està previst que comencin aquest estiu i que en aquesta altra meitat de mandat, doncs, començaran a partir d'ara, d'aquest estiu mateix, si estan d'acord, no estan d'acord. Algunes han estat anunciades i formaven part del pressupost participatiu, d'altres no, han estat anunciades abans. I el tercer tema serà un tema, doncs, que també ha generat molt de debat a la xarxa, ahir especialment també, i a partir de l'estiu sempre sobre aquest debat, que és el de la piscina d'estiu, els usos, els abonaments, si és suficient l'aforament, si estan ben balancejats la quantitat de persones que estan abonades d'un poble i de l'altre, com saben, de Tiana i de Montgat. Bé, doncs comencem amb el primer tema, el referèndum de l'1 d'octubre. Què hauria de passar, com dèiem, aquell dia al poble? Quina posició i quines decisions hauria d'adoptar l'equip de govern de Tiana, òbviament, l'alcaldessa i cada partit, el poble, no? Això és el que voldríem escoltar de les 5 persones que estan aquí, dels 5 representants, i també volem, evidentment, parlar, entre altres coses, de si pensen els que estan aquí si serà un referèndum o serà una consulta, perquè hi ha hagut opinions de les dues bandes. No sé qui vol començar a parlar d'aquest tema. Potser el Ricard Fabra, que coordina l'àrea de transició nacional municipal.
Home, jo em sembla que la posició del nostre partit no és que sigui clara, vull dir, és que penso que és indubtable. Vull dir, és una cosa que nosaltres ho portem als gens del nostre partit i els que hi som ho portem. Creiem que sí que hi ha d'haver el referèndum. El que passa que nosaltres, evidentment, no cal ni que digui el que votaré. Suposo que tothom ho suposa. I si no, ho diré més clarament.
Ah, jo no ho suposo. Explica-ho.
Suposo que, en fi, tothom que està aquí sap el que jo votaré. Però la nostra posició és que es faci el referèndum. És a dir, nosaltres respectem totes les opinions. O sigui, a nosaltres ens agradaria que fins i tot, i ho dic així i que ningú s'ofengui, però inclús els companys de Consistori del PP, que també suposo que tothom suposa el que pensen, perquè ho han dit, o aquella gent que encara no ho té clar, o que poguessin votar. És que és el que nosaltres demanem. Que es digui sí, no o en blanc, perquè no ens agrada la pregunta.
Com s'ha de poder votar aquell dia al poble? Obrint els col·legis electorals habituals?
És la idea, però nosaltres el que estem és a l'expectativa de que el govern del nostre país, que el nostre Parlament, ens digui el que hem de fer. I jo penso que, primer de tot, el que hem de ser és respectuosos amb tothom. És a dir, el que no podem fer és ara exigir que avui, i dic perquè s'ha dit, que l'alcaldessa digui el què ha de dir. No, ells ho han de parlar i després nosaltres també hem de saber el que s'ha de fer. Hi han diverses opcions a fer.
Quina seria la ideal per vostès, per Esquerra Republicana?
Home, la ideal és que es pogués votar.
Però com?
Doncs que senzillament ens permetéssim fer un referèndum legalment, que és, es pot encabir en aquesta Constitució.
Però que els seus socis de govern, per exemple el PSC, vull dir, el PSC facilitessin aquesta consulta de totes amb els 5 col·legis electorals
sí,
oberts.
Sí, clar, això és el que ens agradaria, però que a més el govern espanyol, el govern del país veí, ens digués que sí, perquè hi cap, perquè hi ha pares de la Constitució, dits pares de la Constitució, i no només estic parlant del Miquel Roca, sinó que estic parlant de l'Herrero de Miñón, diuen que sí que és possible. Aleshores, si ells faciliten això, és tan senzill com anar a votar, i anar a votar amb el cens que hi ha i en els col·legis que hi ha.
Mm-hmm. Aquí, ells... aquí al poble, perdó, l'alcaldessa quin paper hauria de tenir segons Esquerra?
El que ella decideixi.
Però vostès quin voldrien que decidís?
Home, a mi m'encantaria que digués que sí.
Que sí, què? Que vota?
Que sí.
Que vota
no,
que
no.
Sí.
La llibertat de vot, que jo entengui, o sigui, no estem obligats a votar. És a dir, això passava en el temps del franquisme. Mm-hmm. Un es pot abstenir, no anar a votar, votar en blanc, votar el que vulgui. És el que defensem. Què és el que m'agradaria? Home, m'agradaria que sí, però si no hi ha altres solucions, ja està, sigui a nivell de govern i en pot haver-hi moltes altres. Això, jo entenc que en els companys socialistes, i ho dic perquè estem al govern, però ho dic dins del respecte, igual que dic dins del respecte qui opini que s'ha de votar que no, també l'hi tinc, val? I a més m'agradaria que fessin campanya pel no, però que defensessin el dret a votar. La democràcia significa això. El significat de democràcia és escoltar la veu del poble.
Aleshores...
Com se l'escolta a la veu del poble? Votant, posant les urnes. I que diguin, i que el poble opini. Sabem la majoria que nosaltres en aquest poble hi ha, però també hem d'estar amatents del que ens diuen el Parlament de Catalunya. Som un poble de 8.677 persones, si no recordo malament, que nosaltres, per molt que fem, no farem res. És a dir, o anem tots els pobles a una i tots els ajuntaments i el que ens digui el govern, i aleshores farem. Nosaltres estem preguntant cada dia, però cada dia ens arriben noves notícies. Entenc que és lògic i és una cosa coherent que no ens precipitem i no ens avancem als aconteixements. Ja ens tocarà fer-ho.
Però sí que hi ha un anunci ja que ha fet la pròpia alcaldessa, que és que ella no anirà a votar. Això, com a
doncs,
socis de govern, què els sembla?
Respectable totalment. Uh-huh. Respectar, igual que qui vagi a votar que no. O sigui, jo, com a llibertari que sóc, el que no puc fer és anar en contra d'algú que lliurement expressa la seva opinió. I això jo no puc obligar ningú. Uh-huh. No puc obligar, perquè jo, ja li he dit abans, ho porto en els gens, a l'ADN, i considero que el més important és la llibertat de les persones, i a les persones les considero com a persones. Igual que puc parlar amb el senyor del PP, amb els senyors de Junts, amb els socialistes, amb la CUP, amb qui sigui. No, sí que es pot parlar. O sigui, jo el que no faré és faltar mai a les persones. No ho he fet mai. I no ho faré. Aleshores, amb això, jo he de respectar la llibertat de cadascú.
Continuem la ronda d'opinions. Jo faria més preguntes a Ricard Faura, entenc que tenen ganes d'endavant.
Ah.
Com a socis de govern, doncs, però resumidet, sisplau, Ferran Almeida.
Sí, perquè m'he allargat jo.
No sé si es pot resumir massa, perquè s'han tocat molts temes, eh? Aviam, jo parteixo d'un punt de partida que em sembla fonamental i és l'absoluta i total coincidència amb el que ha dit en Ricard. És a dir, jo no sóc independentista, ho dic per endavant, però respecto absoluta i escrupolosament el dret de qualsevol altra persona a pretendre la independència de Catalunya. No hi ha res absolutament objectiu. És un dret legítim que cal respectar. O sigui, partim, aleshores, de dues postures antagòniques, diríem, però igualment respectuoses. Deia Orwell, el pròleg de la revolta dels animals, que aquí es va traduir sí. Com Revolució a la granja,
sí.
Que la llibertat, si alguna cosa significa, és el dret a dir allò que els altres no volen escoltar. Lamentablement sembla que de vegades aquests papers es perden, eh? I no fa gaire hem tingut un exemple a la pròpia ràdio, eh? L'alcaldessa Diana ha estat insultada per dir el que diuen, que és una rata, eh? Recordo que el que s'ha de fer les rates és exterminar-les, que segurament és la intenció que hi havia subterrània amb això. Evidentment és una excepció, eh? No, ni molt menys vull dir que això es pugui generalitzar a tots els que defensen la independència, ni molt menys, al contrari. Jo tinc íntims amics independentistes i ens estimem moltíssim i ens respectem moltíssim.
Ferran, tant, però si ens pot concretar les preguntes, què voldria que passés?
Aviam, jo el que voldria que passés, és primer que sapiguem què és el que s'ha de fer, i ho ha dit en Ricard també. Aquí no està convocat cap referèndum, eh? S'ha d'aprovar primer una llei, per cert, per un sistema que democràticament no és que sigui discutible, no. És que és horrorós, eh? La modificació del reglament, lectura única i sense debat. Si això és democràcia, si aquesta és la democràcia que se'ns promet, mare de Déu com anem, eh? És a dir, un tema com la independència de Catalunya, el govern de la Generalitat modifica el reglament perquè no es pugui debatre, és gravíssim, eh? És enormement greu. Enormement greu. I d'això suposo que tindrem ocasió de parlar.
Bé, doncs...
Quan això s'hagi convocat formalment, veurem com i de quina manera i en quines condicions. Sí que vull aclarir molt ràpidament diverses coses. Jo potser per deformació professional observo sempre molt de prop la legalitat o no de determinades qüestions. Bé, aquest referèndum no s'ajusta ni a la legalitat estatutària, perquè no hi ha cap previsió estatutària que ni forçant molt la seva lectura es pugui acollir.
N'hi havia i va ser eliminada, eh? Però vaja.
No hi és. Jo estic parlant de la legalitat existent,
sí, sí, clar,
no
sí,
la
sí,
que
sí.
Podria haver estat i no està.
Sí, sí, sí.
No s'ajusta a la legalitat constitucional i el Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat al respecte. Per tant, el que pugui dir l'Herrero de Millón amb tots els respectes no pot anar contra la jurisprudència del Tribunal Constitucional que, com tu saps, genera, vincula. No s'ajusta a la legalitat internacional. La ONU ha dit el que ha dit a l'Assemblea del 95.
Per tant,
no hi ha cap tipus de legalitat. Ni la Comissió de Venècia, ni les pròpies comissions creades per la Generalitat de Catalunya, em refereixo a la de Transició Nacional i em refereixo a la de Garanties Estatutàries, que avalin aquest referèndum. Aquesta és la realitat a data d'avui. Jo a data de demà, a data de la setmana que ve, no ho sé. No ho sé perquè no depèn de mi. Per tant, quan ho sapiguem, podrem fixar una postura. Però inicialment, lògicament, i a la vista del que tenim, només es pot dir el que jo he dit ara.
Bé,
doncs, coses sí. Que no dic.
Seguim. Qui vol continuar?
Bueno, no sé.
Vinga, Gemma, junts.
Bueno, primer de tot, sobre les declaracions que va fer l'alcaldessa de si ella votarà o no votarà, ens afecta relativament, vull dir que el vot és lliure, individual, i cadascú pot fer el que vulgui, i vull dir, o sigui que no ens afecta, vull dir, a mi si l'Ester vol anar a votar o no vol anar a votar aquell dia és una decisió seva, igual que cadascú té la seva pròpia decisió, potser és que ni tan sols era aquest el titular de la notícia, no? Potser el titular de la notícia era si l'alcaldessa de Tiana complia el pacte de govern que tenia amb Esquerra Republicana i garantia poder votar l'1 d'octubre, perquè se'ns ha oblidat un pacte de govern, es va crear una àrea de transició nacional, que per cert avui el regidor president de l'àrea de transició nacional ha deixat plantada a l'Ajuntament perquè està reunida en aquests moments per poder justament respondre totes les preguntes que t'has respost a tu aquí a la ràdio, i els ha deixat plantats a baix. A mi m'ha quedat claríssim la postura d'Esquerra Republicana, tot i que sigui indubtable, ho portem al gens, creiem que sí que hi ha d'haver un referèndum, però posa en les mans de l'alcaldessa de Tiana les garanties per poder votar aquí a Tiana. La meva pregunta és, aquí a Tiana la gent podrà votar l'1 d'octubre com s'ha fet sempre?
Vol que li respongui? Sí. Com que són...
Acabem la ronda perquè... La meva pregunta és que quedi la pregunta formulada i acabem la ronda amb els altres portaveus.
Aquí a Tiana la gent podrà votar l'1 d'octubre igual que s'ha fet sempre?
Li respondré totes les coses que vostè ha dit perquè no són certes.
No, jo sempre dic mentides. Si
no, jo no,
no, no sé si vol afegir no alguna altra cosa. O
no, vull que respongui i seguim bueno, parlant. Doncs... Vull dir, el paper del PSC és evident, és el que ha de ser. Vull dir, no és cap sorpresa que el Ferran no sigui independentista i que el PSC doncs, tingui els seus recels davant d'aquest referèndum. Vull dir, no només aquí Tiana, a tot Catalunya. Per tant, no hi ha discussió. Vull dir, això és plenament sincer. Ara, el que jo poso l'entredit és... No se m'acut que aquest pacte no es compleixi ni que es trenqui. O sigui, si el PSC pacta amb Esquerra i l'única condició que posa Esquerra és que es garanteixi poder fer el referèndum o garantir el procés independentista, o sigui, per què això no s'està vetllant? O sigui, per què no s'està vetllant això? Perquè el pacte de govern va per aquí,
És que hauríem d'acabar aquesta ronda perquè si no nosaltres pot ser que no tinguin
temps. No, és molt ràpid.
Esperem. Bueno, doncs, molt ràpid, vostè, sisplau, les posicions respectives i després contesta per al·lusions al Ricard. No sé si Olga, benvinguda, que ens ha dit que no podia venir, al final sembla que sí. Doncs,
sí, hola, Olga Rué. Disculpeu que m'incorpori quan heu començat la tertúlia, però realment és que avui hi havia una reunió de transició nacional convocada a les 7 de la tarda i en aquests moments hi ha una altra reunió que encara no ha finalitzat, la reunió de transició nacional no ha començat i he pensat que mentrestant, com que el tema que ens ocupava aquí era justament l'1 d'octubre, he pensat que podia aprofitar per venir i si més no, escoltar els companys. Si a més puc parlar, doncs és fantàstic.
Sí, li agraïm, no sé. Sí,
bé, jo poder, clar, és que em repetiré molt amb el que diu la Gemma, no? I jo estic totalment d'acord amb això. A la darrera reunió de transició nacional... L'objectiu que vam establir va ser conèixer la posició que tindria el PSC respecte al poder posar urnes a Tiana d'una manera normal. No ens serveix el que algú va dir de posarem urnes encara que sigui a la plaça de la Vila. No serveix això en absolut, ha de ser com a mínim igual que s'ha fet les altres vegades. I l'objectiu era conèixer la reunió d'avui, conèixer ja la posició del PSC. Estem allà mateix on estàvem, el PSC lícitament ha dit que aquí no ajudarà.
Estàvem tots, incluint el govern de la Generalitat, que encara no ha convocat el referèndum.
Evidentment, el govern de la Generalitat
quan
té
les convoqui,
seves estratègies.
Quan el convoqui, evidentment, cada un segueix la seva, i quan el convoqui, els altres en parlarem quan sapiguem què és el que es vol fer.
No, clar, però és que sap què passa? Que organitzar unes eleccions no s'organitzen en pocs dies, i vostè sap que aquest decret de convocatòria es publicarà en molts pocs dies i automàticament serà suspès. Per tant, la feina que s'hagi de fer a Tiana perquè la gent pugui votar
s'ha
de començar.
Està molt bé, això.
L'estratègia de la majoria de tianencs, que són un 80% de la gent que va votar quan es va fer la consulta. Com a mínim aquesta gent vol votar una altra vegada. Com a mínim ells, possiblement. Per tant, jo crec que el govern que està actualment a l'Ajuntament de Tiana ha de facilitar que aquesta gent pugui votar.
I el govern que està,
que
el govern de la Generalitat ha de dir què és el que s'ha de fer.
Si el PSC... Sabem perfectament el que s'ha de fer.
Bueno, ho saps tu,
si el PSC, si el PSC,
que acabi Olga Rué, sisplau, perquè...
No em deixen parlar, no. Si el PSC no vol ajudar a que això sigui possible, hi ha un pacte de govern, i aquí enllaço amb el que deia la Gemma, hi ha un pacte de govern que es va signar amb un objectiu. Per això es va crear aquesta regidoria de transició nacional per fer factible realment aquesta transició nacional. Aleshores, el primer punt, o el primer pas per fer-la factible és que la gent voti. Després ja veurem si hi ha transició o no. Però de moment la gent ha de tenir el dret a votar. Que l'alcaldessa vulgui votar o no, a mi m'és igual, em sembla poc democràtic, però és igual. El que sí s'ha de fer és fer complir el pacte de govern. I aquí estem en mans d'Esquerra. I aleshores, a la reunió d'avui que hi ha de transició nacional, a les 7, teòricament, s'han de començar a posar objectius, perquè estem a ple mes de juliol, ens anem d'aquí 10 dies tots de vacances, i quan tornem tenim un ple el dia 12 de setembre, i a continuació ja tenim l'11 de setembre, el dia anterior, i a continuació ja tenim l'1 d'octubre. I les coses no es fan en dos dies. Per tant, avui, a la reunió de transició nacional, s'ha de sortir amb una llista de coses per fer. I aquesta reunió de transició nacional l'ha de liderar el seu president, que és el meu company Ricard Fabra. I esperem que realment aquest lideratge l'assumeixi i el tiri endavant. Perquè no s'hi val dir soc el més independentista, el més, sense fer passos endavant. I això és el que nosaltres demanem, que sisplau, que Esquerra, que és l'únic que en aquests moments pot liderar, i nosaltres l'acompanyarem, ho hem dit sempre, som companys de viatge, en aquest cas, en el govern de Generalitat, l'acompanyarem. Però ells, a Tiana, són els que poden liderar aquesta qüestió. I demanem, sisplau, que estiguin a l'alçada.
Molt bé, no sé si CUP, PP, qui vol parlar primer? Bueno, Diego Parra, endavant.
Jo vull contestar una cosa,
En primera ronda,
bueno,
a tothom.
Per part nostra, tothom ja sap quina és la nostra posició. Jo només voldria matitzar algunes coses que s'han dit aquí. sobre el pacte de govern de Tiana, jo crec que quan es va signar fa 2 anys, jo crec que, vaja, no es va supeditar tot a aquest tema. Era el que volien les altres forces polítiques que estaven a l'oposició, que es formés una alternativa només amb un objectiu únic, era organitzar tot això. A mi em sembla que d'això, jo crec que ja es va parlar en el seu moment i nosaltres ho vam dir durant la campanya electoral i després. Democràcia, home. Democràcia, digui que tothom pot dir el que vulgui, ho estem veient en el govern de la Generalitat, que aquests dies, doncs, fins i tot hi ha fissures en el mateix govern, en els mateixos governs i en les mateixes conselleries. El PDeCAT, per exemple, ha hagut d'apartar a 4 consellers en menys de 15 dies, mentre que els d'Esquerra els mantenen tots i altres estructures menys importants del govern de la Generalitat. O sigui que fins i tot els mateixos consellers hi ha al govern, que en teoria es van presentar els Junts pel Sí, el Sí en aquest referèndum, que nosaltres no entenem que s'hagi de fer, doncs hi ha, fins i tot hi ha discrepàncies. Home, no volen firmar res perquè saben que no se les tenen totes i allò que firmaran és segur o no és segur d'allò que fan. Per això diuen, bueno, la responsabilitat ara dels ajuntaments i els funcionaris i el secretari municipal. O sigui, que posen les mans i tiren les pilotes fora per aviam qui ara... O sigui, la responsabilitat és de la Generalitat, però vinga, els ajuntaments o els alcaldes, que hi han de tots els signes polítics, nostres n'hi ha pocs, o 2, crec, en tota Catalunya, però tenim pactes de govern amb altres formacions polítiques, amb molts altres ajuntaments. O sigui, la Generalitat es desentén d'allò que vol fer que els altres facin, però, escolta, si m'han de tocar el patrimoni de les persones que es poden veure implicades, doncs vinga, la passem la pilota als altres. Jo crec que en això és una deixadesa de funcions. Una deixadesa de funcions, ja que ho hem vist fins i tot amb els recents nomenaments. Bueno, no cal que ho tregui aquí, però jo ho llenço perquè bueno, està a l'actualitat i jo crec que també s'ha de parlar.
Molt bé, doncs... La CUP.
Doncs des de la CUP pensem que l'1 d'octubre serà la penúltima etapa d'un camí que ve de juny. És molt important per nosaltres que aquest referèndum compleixi totes les garanties democràtiques, no? Per nosaltres el dret fonamental és el dret a decidir i la conseqüència d'exercir aquest dret a decidir serà la independència de Catalunya. Comparteixo la inquietud dels companys de Junts i del PDeCAT. Queda poc temps i les coses no es poden deixar sense estar ben definides i ben planificades. El temps és important per fer les coses bé amb totes aquestes garanties que creiem que han de complir. I, bueno, doncs, la situació ideal per nosaltres, doncs, que aquell 1 d'octubre fos una jornada democràtica on els 5 col·legis electorals estiguessin oberts, disposéssim d'un cens legal, totalment vàlid, i que aquest 80% de tianencs que fa 2 anys, el 2014, el 9N, van exercir el seu dret a vot, doncs existeix, vull dir, no podem girar l'esquena a tota aquesta massa social que vota exercir el seu dret a vot a favor de la independència o en contra de la independència o abstenir-se. Però hem de poder fer possible el referèndum a l'1 d'octubre. I fer-ho possible és sigui de la forma que sigui, democràtica, però fins i tot si cal canviar majories de govern, doncs s'hauran de canviar majories de govern.
Molt bé, gràcies. Fins aquí les 6 posicions. Tornem a agrair a Olga Rubio que hagi pogut venir.
Ara contesto.
Jo volia fer
un moment.
Ara vull contestar perquè s'han dit diverses coses aquí.
Endavant.
Com que existeix un pacte.
Home, un pacte de govern, no?
Sí,
no van pactar per governar, sí. Que el PSC va a la darrera
sessió. No, és que jo no t'he dit que no en cap moment.
Val.
Existeix un pacte i aquest pacte fins a dia d'avui s'ha complert. I és un pacte de govern on no només hi ha aquest tema, però expressament es va incloure, val, i es va crear l'àrea. Per tant, aquest pacte...
És que no he dit que s'hagi incomplert, dic que s'ha de fer complir.
Clar.
I la seva, el seu discurs no és d'Esquerra Republicana,
perdona,
és del PSC.
Perdona,
aquí.
Si s'incompleix...
Si li ha donat tota la potestat de decisió a l'Esquerra.
Perdona, em deixes ara parlar? Sí. Si s'incompleix, Esquerra Republicana decidirà.
Però on està la línia, Ricard?
Aleshores, segona, espera't. A nosaltres ens han dit, calma, ens han dit, quan nosaltres, des de Seu Nacional d'Esquerra Republicana, m'ho ha dit personalment l'Oriol Junqueras.
Molt bé.
D'acord?
Molt bé.
En vols més?
No. Jo no vull res.
Garanties les tindreu. Esquerra Republicana farà fins al límit. Fins al límit perquè hi hagi...
I per què no estàs avui a la reunió si has de fer fins al límit, Ricard?
Perdona.
Perquè estàs aquí?
No.
És que jo no ho entenc, això.
Tercera, després de totes les crítiques que he tingut, he volgut pujar aquí. Però jo tinc la facultat, com a president...
D'estar dos llocs alhora?
No. Com a president, perquè avui no us vaig convocar formalment perquè legalment ho vam estar mirant i tenia raó el teu company l'Isaac, val? Una informativa només als portaveus o càrrecs electes, d'acord? Jo...
Ara tinc... la gent no està entenent res perquè la gent no sap de què estem parlant.
No, sí, però és que la... Bueno, és igual... I he delegat amb la meva companya regidora.
Sí, jo tot això ho entenc molt bé.
Però
és més important venir a una tertúlia de la ràdio que asseure't amb els grups municipals per decidir què es fa o no es fa per l'octubre. Ja no, si el fa no es fa. Perdona, ets el president, sembla que estiguis amagant el cap sota l'ala. Jo és que no ho entenc.
Perdona, això ho dius tu.
He dit sembla. Sí.
Sembla. Jo què vaig dir des del primer dia com a president?
No sé què dius, però no executes.
No, què vaig dir com a president? Vaig dir...
Bueno, jo havia fet una pregunta que només vull que em...
Et responc. Des del primer dia vaig dir, presideixo, tinc veu, però no vull vot.
Ah, molt bé, però pots organitzar les coses?
Sí, estan organitzades, hi ha una persona...
Delegues a baix i te'n lliures de responsabilitat.
No, perdona, baixaré ara.
Vale, molt bé. La meva pregunta era, aquí Tiana es podrà votar com s'ha fet sempre?
Ho intentaré.
Si això s'ha de convertir en un diàleg...
Bueno, perdona, tu també has parlat abans. Ja, ara parlaràs.
Acaba de contestar en tot cas, Ricard.
Sí, clar, però jo no he pogut respondre.
Sí, és que no m'ho saps acabar.
El tema de les urnes, quan sapiguem si s'han comprat i ens diguin com farem...
Es podrà votar Tiana com s'ha fet sempre? Que és el
intentarem que sí.
Intentarem que sí.
Sí, no depèn de mi, no sóc el conseller.
Aquí està, sí que depèn de tu en aquest cas,
no.
Ricard.
No,
jo crec que
no,
sí.
Pot dependre.
Jo crec que
pot,
sí.
Pot dependre.
Jo crec que depèn de tu, perquè el PSC va anar darrere teu perquè li signessis el pacte de govern per poder governar el poble justament a canvi d'això.
Escolta,
i depèn de tu.
A veure.
Aviam, estàvem parlant del referèndum, no estàvem parlant de...
Evidentment.
De pactes de govern.
Si un monòleg de la firma,
aviam... Bueno, tu també fas monòlegs, Ferran.
A veure, sisplau. A veure, hi havia una altra paraula demanada, que és que estàvem parlant en resum, però resumit, sisplau.
A mi m'entristeix un tema que no...
Acabo de respondre a la Olga dos coses. Aviam, ens en anem tots de vacances, jo ho entenc, jo no me n'hi en vaig. Igual que el Parlament, tampoc se n'hi en va. Jo crec que Junts pel Sí vam fer una campanya que vam ser capaços de fer-la pel Junts pel Sí aquí Tiana, tot i estant nosaltres a govern, vosaltres a l'oposició, no va haver-hi problema. Nosaltres, el nostre compromís hi és. I farem tot el màxim possible perquè la gent sàpiga on ha d'anar a votar. I si poden ser els cinc col·legis, fantàstic. Però si no, hi haurà d'haver un pla C. O sigui, hi ha el pla A, el pla B i el pla C. N'hi ha tres. I si en surt el D, doncs cada un que opini. Jo, amb la Marta, que l'he deixat a baix, i hem estat parlant llargament tot el cap de setmana de lo d'avui, i ella sap perfectament el que ha de dir, i jo ara baixaré.
Jo també baixaré ara.
D'acord.
Ferran, sisplau, resumit.
Molt breument. A mi em sembla absolutament infumable, Olga, que es digui per part teva, com s'ha dit, que això de que la Generalitat encara no hagi aprovat res és una estratègia per trigar el màxim temps possible i deixar el mínim temps possible fins al referèndum. I que s'exigeixi als demés que es pronunciïn respecte d'una cosa que la Generalitat encara no ha aprovat. Això, si això és democràcia, i aquesta és la democràcia que prometeu, anem bé. Com lo de la lectura única, eh? Fantàstic.
I després, no sé si vol respondre.
I després una altra qüestió. Jo el que sí que veig aquí, molt més enllà del referèndum, és que aquí el que hi ha és un atac molt ben coordinat entre els tres partits de l'oposició fora del Parra perquè es desfaci el pacte de govern.
No,
això és
claríssim. No. Això, jo el que vull és que es compleixi. Oi, això en absolut. Podeu governar dos anys més fins al final.
Que em toca a mi?
Sí. En absolut. Gràcies.
Això no és cert.
No és a la sala del poder. No és a la sala del poder.
A veure, un moment, que acabi.
Això no és cert, però és una idea.
He dit que em dóna la sensació, i no només a mi, sinó a una bona part del poble, perquè em consta, de que hi ha una... Va, és constant, eh? Esquerra de decidir i té un pacte i si no el compleix...
Bueno, ja no entraria dins del tema
estricte que estem parlant ara. Però ells sí que entren, perquè va per aquí.
Bueno, no sé si...
Perdona, perquè es trenqui el govern i hi hagi una moció de censura. Esquerra ja d'estar d'acord, també. Perquè si no, no suma, eh?
Diego Parra, li has demanat la paraula.
Se'l va forçant.
Aquí mateix, per part de dos, tres. Per part dels tres està forçant.
Estigueu tranquils, que això no és una sala al poder. Això no és una sala al poder. No és aquest el nostre interès. I jo, en nom del Partit Demòcrata, ja dic expressament que aquest no és l'objectiu del nostre partit.
I no insistiu tant amb el pacte respecte al referèndum, insistiu més amb el pacte respecte a la gestió municipal.
També insistim amb el pacte respecte a la gestió municipal. Justament, no parem d'insistir.
També estem a sobre. Només parleu d'això. I encara la Generalitat no ha aprovat res.
En els plens no, en absolut. En els plens parlem de coses de gestió municipal.
No sé si vol contestar alguna cosa més del que li deia directament.
És que és entrar en una dinàmica que crec que no interessa, la veritat.
Molt bé, doncs Diego Parra, que tenia la paraula demanada.
No s'interessa, no?
No, en absolut.
Jo crec que no s'interessa.
No, perquè ens hauríem de retrocedir tant en el temps que no val la pena. Tots sabem on estem i cadascú sap el que ha de saber.
Jo sé fa on estava 30 anys i segueixo estant al mateix lloc.
Doncs jo el meu disposto que va 40.
Endavant, Diego.
Des del nostre grup municipal ens sap molt greu.
Doncs jo he evolucionat.
Sisplau, té la paraula el Diego Parra.
Aviam, des del nostre grup municipal ens sap molt greu que un tema com el referèndum divideixi el poble. El que fa és dividir el poble.
És que es va per aquí, eh?
Sí, nosaltres ho hem...
Perdoneu, el ple té majoria independentista. Ja no em cridis. Dic, a veure, dic que el ple té majoria...
Gemma,
però és que diuen coses que no són rigoroses. El ple té majoria independentista.
Sisplau.
Això és mentida.
No és mentida, compta els regidors.
S'han fet unes... Perdona. Jo ho hem dit manta vegades... al nostre grup municipal que es van escollir un alcalde i una alcaldessa o una alcaldessa.
Però el ple té 13 regidors i dic que té majoria independentista. Compte quants regidors hi ha de tots els partits.
La gent, quan
i compte els independentistes i els que no. Té majoria independentista.
Aviam, sisplau. Aviam, és que aquest tema ja en parlem molt, ja ha sortit moltes vegades. O sigui, els tianencs i les tianenques el mes de maig de fa dos anys van escollir qui volés que fos el seu alcalde.
No
estaven decidint.
No, això
és el que us interessa a vosaltres.
No, només això.
Home, clar, us interessa fer les majories. Si no. Hagués sigut una majoria diferent, ja veuries com no trauria aquest tema.
Però què vols dir, una majoria diferent?
Una majoria diferent, home, una majoria que hagués donat una altra composició a l'Ajuntament.
Com, per exemple, tu d'alcalde?
De què parlem?
Amb mil vots? Bueno. I quatre regidors, el PP? Bueno, doncs ho respectaria, Diego, no ho respectaria.
Diria, no diries que el poble millor podria ser independentista, perquè nosaltres ho sabeu perfectament quin és el comportament en unes eleccions municipals i quin és en un comportament en unes eleccions autonòmiques. Ho saps perfectament.
Sí, però que hi havia...
Aquí sí que hi havia un component,
de procés independentista.
Aquesta és la que cada partit es va comprometre.
Olga, endavant.
En les eleccions al Parlament de Catalunya de fa un any i mig, no? Hi havia persones que van votar altres formacions polítiques que no estan aquí representades en l'Ajuntament.
Sí.
Ah, i llavors què? Aquestes tu no li dones veu?
No entenen, jo no és culpa meva.
A veure, un moment, sisplau, a veure, Olga, digues.
Amb caràcter previ a la celebració...
Etcètera, escolti, però és que és així, home. Amb caràcter, Diego. Unes majories que no són...
Diego, cada intervenció...
No, els que no volien ser independents o el PP, ja està.
Amb caràcter previ a la celebració de les eleccions municipals, en aquest poble es va signar un pacte entre els partits independentistes, que eren la gran majoria de partits d'aquest poble, per respectar una sèrie de premisses, de pactes de futur, etc. pactes que van ser incomplerts ja al primer cap d'un mes, o sigui, però bueno, això ara ho podem obviar. A mi el que em sembla molt lleig és que diguis que aquest assumpte està dividint el poble, perquè això no és així. Jo tinc...
I tant que és així.
No només el poble, sinó Catalunya.
Puc acabar d'expressar el que anava a dir, perquè he respectat la paraula de la gent.
Home.
Val. No està dividint a ningú. A ningú, perdona. Jo sóc capaç de sentar-me en una taula i discutir amb amics meus, amb coneguts meus, sobre política, tenim posicions molt diferents. I l'únic que jo intento fer veure és que s'ha de poder votar i que tothom expressi el que vulgui. I el que no digui que es pot votar és que no està entenent res del com ha d'evolucionar un país, com ha d'evolucionar una nació. Ja està. I ens sentem a taula i no ens dividim. Nosaltres sopem junts, parlem i en posicions molt diferents. I no estem dividits. Simplement estem discutint de política, del país que volem i com hi podem arribar. I respectarem el resultat d'aquest referèndum. El respectarem. Esperem guanyar-lo. Però si no fos així, el respectarem. I no estem dividint a ningú. Només faltaria perquè hi hagin opinions contraposades ens haguem de dividir.
Home, bé, Salva, no sé si vols acabar aquest bloc, no que quasi no has intervingut.
No veig la divisió del poble en cap lloc. Vull dir, aquí l'únic que està clar és que el PSOE i el PP no estan pel dret a decidir i la resta d'equips de partits...
Perdona, qui ho diu això?
Vosaltres mateixos.
No, això ho dius tu, no jo.
Vosaltres mateixos. Doncs mira, doncs que l'1 d'octubre faciliteu que es pugui votar, Tiana. Es podrà votar l'1 d'octubre, Tiana, normalment, com s'ha fet sempre?
S'ha fet sempre.
Sí? Respectar la llei.
La llei que hi haurà.
La llei.
La llei que hi haurà.
No, la llei que hi ha vigent.
La llei que hi haurà.
No, no la que us feu a vosaltres a conveniència. Esclar, és que si es fa una llei a conveniència que es pugui... O sigui, fer un marc jurídic, o sigui, la Generalitat creant un marc jurídic fictici que no és reconegut a cap lloc, doncs clar, llavors...
Però a veure, aquí ho està prohibint tot un tribunal constitucional que està en mans del Partit Popular. Això no és la llei. Ja vaig dir una vegada, i el Ferran i el Ricard són advocats i ho saben millor que jo, que el Tribunal Constitucional... no jutja a ningú, és un tribunal que vetlla pel compliment de la Constitució i que està en mans del govern, és així, o sigui, punto, és un tema polític.
Bueno,
és un tema polític,
un
no confonguem.
Hi ha una Constitució, sí, però sí, hi ha unes lleis
estan fetes per canviar, no?
Ja es va fer l'oferiment
que anessin
al Congrés dels Diputats i que es posessin les seves posicions, no es va voler des de Catalunya.
Home. Sí, a buenas horas, mangas verdes.
Jo recomanaria sobretot a la Gemma, que sembla que parla amb molt coneixement de caps del Tribunal
Constitucional. No, vull dir, jo penso que no he dit que no sigui, no?
Si no em talles i em deixes...
No, ja he dit que l'expert ets tu,
Què recomanaria,
Recomanaria
que llegis la sentència 41 del 2014 del Tribunal Constitucional, Perquè el Tribunal Constitucional... És capaç que vosaltres no llegiu absolutament res.
Home,
no
llegiu... Ferran, per favor! Ostres, no pots fer aquestes afirmacions! Sí, però amb una mica de... El mateix respecte que demanes tu, tingue'l tu pels altres. No vol dir que no llegim absolutament res.
Mira, escolta, l'altre dia el senyor Isaac Salvatierra m'invocava com a dret internacional d'aplicació l'article 1.2 de la Carta Constitucional de l'ONU de 1945. I jo li vaig dir, escolta, no t'ha llegit el que ha vingut al darrere? Perquè el 1995 l'Assemblea de la ONU diu expressament que el dret d'autodeterminació només es pot aplicar en casos de descolonització o d'ocupació d'un país per un altre. I expressament diu que en cap cas es podrà aplicar quan suposi un menyscapte de la integritat territorial d'un estat sobirà independent. Això és el que diu la ONU avui. I m'invoca el del 45 que ja té nassos.
És que és més fàcil, Ferran.
Ja, no, perdó.
És més fàcil.
Bueno, és més fàcil, però el que diu l'ONU en aquest moment, la legalitat internacional, és això.
Cal més fàcil tot plegat,
I, perdó, i el que diu la sentència del Tribunal Constitucional, que recomano la lectura, és que el dret a decidir és perfectament ajustat a la Constitució.
Que és un organisme polític en mans del Partit Popular.
Si em deixes acabar, acabo. La sentència del Tribunal Constitucional diu que el dret a decidir és perfectament ajustat a la Constitució. Naturalment es tractaria del que es tracti de decidir. I que discrepar de la i no estar d'acord amb la qüestió és perfectament legal i legítim. I que hi ha els mecanismes per canviar-la. Per tant, aquest és un referèndum.
Però si no, i tu creus que el Congrés es posarà d'acord per canviar la Constitució, Ferran?
Però no, i per això és la democràcia.
Però si no us heu posat d'acord per fer res.
Això és la democràcia.
Si no us vols deixar d'acord per fer res, torna a governar el Rajoy.
Acabem aquest primer bloc. Acabem aquest primer bloc.
Però si no us vau posar... No, la democràcia, no us vau posar d'acord vosaltres.
Està clar que...
És impossible.
Està clar que és molt difícil posar d'acord en aquest tema entre les 6 persones, els 6 grups municipals.
És que no és seriós, això.
Acabem aquest primer bloc, al qual hem destinat...
És que només sap del que parla Ferran.
40 minuts.
Els
altres no llegim.
Farem una pausa.
No sabem res.
No, no,
farem una pausa i continuem de seguida. Molt bé, reprenem aquest programa en directe, aquest Ara i Aquí, que ha tingut una primera part, 40 minuts, bastant agitats i bastant tensos, amb molt de debat, que de fet ens agrada, però de vegades ha arribat a punts una mica crispats. Recordin que poden baixar-se aquest programa més endavant, si volen tornar a escoltar arguments que estan escoltant ara i que no han pogut detallar del tot. Nosaltres seguim amb el segon bloc, que com els dèiem al començament d'aquest programa, va d'obres, no? Parlarem d'obres que estan previstes, algunes començaran aquest mateix mes d'agost aquí al poble. Com saben, la reurbanització dels tres carrers del centre està a punt de començar, i després hi ha tot un seguit d'obres que s'han anunciat que entre ara i la primavera del 2019, quan hi hagi les properes eleccions, doncs estaran en principi acabades, segons explica l'equip de govern, no? El CAU, que començarà com a mínim aquest any, com a mínim es faran els fonaments, com saben, al costat de Cals Frares, l'aparcament de Can Cosme, les obres al parc del doctor Mascaró i, com dèiem, la rehabilitació dels tres carrers del centre i la segona rehabilitació de Can Riera. En tot cas, la pregunta que volem fer a les persones que estan aquí: són les imprescindibles o n'hi ha de més urgents aquestes obres al poble? Aquest estiu comencen, com dèiem, les dels tres carrers del centre. És massa d'hora, és massa tard, agost és un bon moment i l'estiu és un bon moment per fer obres. L'any passat va haver també diverses polèmiques sobre això, hi havia qui deia que sí, hi havia qui deia que no. No sé qui vol... i recordem que han marxat Ricard Fabra, portaveu d'Esquerra, i Olga Rué, portaveu del PDeCAT-DC, perquè anaven a la reunió, com han escoltat, de l'àrea de transició nacional. Per tant, estan aquí ara la CUP, el PP, Junts i el PSC. Qui vol començar?
Ja, jo, si et sembla, marco unes pautes i a partir d'aquí, cada un pot dir, lògicament, el que consideri oportú. En primer lloc, no són obres urgents, vull dir... Les obres urgents són les que estan ja planificades i que es desenvolupen d'acord amb el pla de govern.
No són obres urgents per vostès?
No, no són obres urgents en el sentit, aviam, tot és urgent, evidentment, i encara hi hauria, però no tenen una urgència de primera línia, entre altres coses perquè recordeu que aquestes obres es fan amb càrrec al romanent. Vull dir, si hi hagués hagut romanent, aquestes obres no es farien, així de clar. En canvi, es farien...
Tota la urbanització no és un càrrec al romanent.
Es farien altres obres que ja estaven planificades, però no aquestes que es fan en càrrec al romanent. Aquestes són obres de tipus especial. Urgència, home, tenen urgència com tantes altres. En quant al moment de fer-ho, a tot arreu, que jo sàpiga, sobretot quan es tracta d'asfaltat de carrers, es procura fer en el moment que pugui causar menys molèsties. En el cas de Lola Anglada, molt en concret, el problema que hi ha és que la obra, segons l'empresa, que per cert ha estat en contacte amb totes les botigues de la zona, durarà més d'un mes i per això es comencen ara i no primers d'agost, com hauria sigut desitjable de fer. El tema del CAU, sí que hi havia una certa urgència perquè no s'acompleixen la normativa de seguretat i per tant convenia solucionar d'una vegada per totes aquest problema.
Quina normativa de seguretat no compleix?
La normativa de seguretat de qualsevol local que s'utilitzi per utilitzar-se per una associació. Uh-huh. Que ni l'espai, ni el lloc, ni etcètera, s'ajusta massa a la normativa vigent. Per tant, dintre d'altres obres sí que hi havia una certa urgència perquè tinguin un local adequat a tota aquesta normativa. A part d'això, cal tenir en compte que es deixa de pagar un lloguer, que és de més de 1.000 euros al mes. Uh-huh. Vull dir, de manera que gairebé s'amortitza sola. El parc de Can Mascaró és el parc de Can Mascaró i no sé quina altra cosa hi havia. La rehabilitació de Can Riera ja estava prevista
La segona no, estava prevista el que s'està fent ara. Aquesta és una segona,
bueno, la segona rehabilitació. Bueno, ja he dit raó, sí, la segona quan vingui. Per tant, en fi, la raó de fer-se en aquesta època de l'any és aquesta, i és per gastar els diners del romanent, perquè que un ajuntament tingui romanent és una mica absurd, perquè un ajuntament, qualsevol ajuntament, sempre té coses urgents i necessàries per fer, i aquí també són. I per tant es gasten aquests diners que estaria sense necessitat d'endeutament, dir que això és molt important, i sense que es toqui res de les inversions ja previstes en altres qüestions, perquè aquests diners són de més a més, podríem dir, respecte de lo que és el pressupost ordinari. Jo, si hi ha alguna altra qüestió que es pugui parlar sobre el tema, doncs...
I la no sé si tothom està d'acord amb això del romanent...
Mateix alguna cosa. I el cau inici. Es fa amb el romanent, i és un dèficit històric de fa 50 anys, podríem dir, des de que es va crear l'entitat, perquè no ha tingut mai un local en condicions, i per tant, per fi... I era necessari,
sí,
i aquesta obra concreta és la que es fa amb el romanent. Després, tant el Mascaró com l'aparcament, no hi ha data que jo sàpiga encara per fer això, ni no hi ha data. Les obres del Retrobem-nos és una altra història, que costen 500.000 euros, que ve subvencionat a una part per la Diputació, i que ja hi havia data i que va començar ahir totes les obres. No s'ha parlat amb tots els veïns i tots els comerços, hi ha hagut algun... La intenció era aquesta, però no... Però bueno, és igual, la intenció era aquesta, s'estan començant. És un altre projecte, és el projecte de pacificació, del Retrobem-nos, de primer arreglem tot aquest centre, després ja veurem què fem, si fem zona de vianants o no. És un altre projecte que s'està arrossegant des de fa 6 anys, des que va entrar el govern PSC-Esquerra d'aquesta última tongada. I després, és que són coses previstes en el PAM.
Oportunitat o no de començar l'estiu? Vull dir... Que vostès es queixaven bastant.
Clar, és una... No, nosaltres no ens queixàvem. O sigui, nosaltres l'any passat van haver unes queixes veïnals per unes obres molt concretes, perquè es dona la paradoxa d'aquest poble.
I doncs vostès van dir que era oportú fer-ho l'estiu.
Tu venies a passar l'estiu i així.
Exacte.
I ara sembla que com que tothom se'n vagi, i és el moment idoni, com passar a Barcelona, segurament aquí Tiana... No hi ha tanta gent que marxa com passa a Barcelona, sinó que hi ha fins i tot gent que es queda perquè no pot marxar, o hi ha gent que fins i tot ve recuperant la tradició de sempre. Però clar, quan has de fer les obres? Jo crec que mentre no agafi la festa major...
Difícil.
Mentre no agafi la festa major, que en ple 16 de setembre estiguin tots els carrers aixecats.
Esperem que no.
Que seria el complicat.
Esperem que no. En principi el compromís que estigui acabat a finals d'agost.
Jo també sé que l'empresa ha anat a parlar amb tots els comerços i han adaptat bastant l'horari i les vacances dels comerços d'aquesta zona a fer les obres. L'altra cosa són els veïns, les molèsties que puguin tenir. Bueno, molèsties n'hi hauran. No sé si és millor buscar una altra època de l'any o no. A mi el que és també una paradoxa és fer coincidir totes aquestes obres amb una campanya de comerç que ha començat fa només un mes, perquè la campanya de comerç es va endarrerir. Llavors, potser falta una mica de planificació a nivell global, per mirar que les coses tinguin uns terminis i vagi tot una mica més acompassat. Però insisteixo, tot això que s'està engegant ara està dins del PAM. I el hàndicap d'aquest govern és tirar endavant, no això, no, tot el que hi ha en el PAM, que es va fer fa un any, em sembla que és, Diego, no sé, quan es va acordar el PAM. Fa un any, per tirar endavant, durant aquest mandat, tot el pla d'acció de govern. Per tant, jo el que veig complicat és que es pugui desenvolupar tot el PAM en els dos últims anys que queden. No sé.
Dues matisacions. El CAU efectivament estava al PAM. Quan jo parlava d'urgència, volia dir que hi ha tota una sèrie d'obres ja planificades i que aquestes s'han incorporat per la via de la despesa o de gastar el romanent. En quant a l'aparcament, simplement val a dir que està lligat amb el projecte de pacificació. Vull dir, el que es tracta és, com que el projecte de pacificació probablement generi algun problema d'aparcament, és al mateix temps donar una alternativa viable, que seria aquesta. I això doncs es farà en el moment que toqui, perquè no és el problema de l'asfaltat de carrers, que això sí que origina molèsties als veïns, als comerços, etc. Molèsties evidentment inevitables. L'aparcament no originarà cap molèstia en principi per fer-se, per tant no hi ha cap problema per aquesta banda.
Molt bé, doncs no sé si Salva, Diego Parra.
Sí.
Salva, endavant.
Sí, per nosaltres, les obres aquestes que s'estan duent a terme, doncs són les obres del govern. No són les obres que hagués fet la CUP. Per nosaltres, vull dir, mentre hi hagi joves que no puguin tenir un accés a l'habitatge Tiana, ens sembla malbaratar diners arreglant uns carrers que no estaven tan malament i no destinar un esforç econòmic a fer un pla d'habitatge municipal i donar resposta a les necessitats d'habitatge de la gent jove. Les obres del CAU, d'acord, era necessari que el CAU disposés d'un local en condicions. Per nosaltres, poder disposar d'un hotel d'entitats, les entitats de Tiana, no tenim un espai on poder desenvolupar les nostres activitats. És molt difícil.
Però això s'ha intentat fer dues vegades, Salva, i no hi ha manera. Però no per part de l'Ajuntament, sinó per part de les necessitats que realment tenen les entitats.
Pues hi ha...
Però no ha funcionat.
Entitats
no
que funciona. Que
se'ls dona un hotel d'entitats, mm-hmm, perquè n'hi ha hagut dos intents, un aquí mateix, uns locals que es van fer a l'Ajuntament que se li deia hotel d'entitats, mm-hmm, que ara són oficines, i després es va fer l'escorxador, mm-hmm, i no ha funcionat. Cada entitat té necessitats diferents i, mm-hmm, per tant necessita llocs diferents i espais diferents, i potser les entitats de Tiana tenen una cultura diferent i no els hi va bé un hotel d'entitats totes. Però, allà,
si hi ha 30 entitats de Tiana, poder d'aquestes 30, potser 4 o 5, ja els aniria bé disposar d'un hotel d'entitats, i poder doncs fer la seva activitat, la seva, i poder una mica doncs desenvolupar-se.
Sí.
Jo ho trobo a faltar, això, a l'hotel d'entitats. S'hauria de, doncs, això, de treballar una mica més. I sobretot, el que fem més èmfasi, amb el problema d'habitatge per la gent jove de Tiana. Això és prioritari per nosaltres.
Quina seria, doncs, una mica la proposta en aquest sentit?
Doncs la proposta seria calendaritzar amb els propers pressupostos unes partides que fessin possible disposar d'uns solars, i allà doncs edificar habitatges de lloguer i que la gent del poble no hagués de marxar fora. Hi ha moltíssims joves d'entre la franja dels 20-30 anys que no poden viure a Tiana.
Acaba Diego,
no, no,
aquesta ronda.
Més que ara per matisar només una qüestió.
És que si no, no sí, pot parlar tothom. Gràcies. I aquest trosset serà curtet.
Bueno, jo només per comentar el que deia el company de la CUP, de l'habitatge públic, segons tenim entesos, el govern es vol desenvolupar una promoció a... unes pastilles que queden, bueno, unes pastilles és unes porcions de terreny que queden a les costes, entre les costes i el Carmelità. Allà es vol desenvolupar i s'estan fent gestions al respecte per part de l'IMSOL, que és l'entitat metropolitana de l'àrea metropolitana, que ara s'ha ve a fer construccions d'habitatge de lloguer. De fet, només tenim una promoció, que va ser la que es va fer a Can Gaietà, correcte, i l'experiència, bueno, podria haver estat millor, perquè amb tots els problemes que es van derivar amb Vissorent, que finalment doncs sembla que la cosa va una miqueta millor. En
Diego,
tot cas,
sobre la pregunta que
formulàvem. Sí, sobre la pregunta que fèiem. L'estiu és una bona època per fer les obres. Per què? Perquè hi ha alguns comerços que tanquen, i en altres que no, que aquest estiu decidiran no tancar. Per exemple, les farmàcies em sembla que no tanquen l'estiu, aquest estiu, però sí que hi ha altres comerços que aprofiten. Normalment és l'època que hi ha menys moviment i menys inconvenients. Ja sabem que les obres, fins i tot si les hem fet a casa, són engorroses. Doncs imagineu-vos en els carrers, no? I més si estem parlant del centre, que és una zona molt sensible, perquè hi ha comerços i també hi ha vianants, etcètera, etcètera. Però a nosaltres el que ens preocupa és el que vindrà després. O sigui, tota la part aquesta de peatonalització, etcètera, etcètera, que nosaltres sempre manifestem el nostre neguit, més que res perquè Home, l'aparcament de Can Cosme el veiem necessari, però veiem encara més necessari que aquests aparcaments que siguin de rotació, com ja ho hem dit moltes vegades. Les obres necessàries, com han dit els companys, les del CAU, l'aparcament, Can Riera, és un espai doncs, nou que està generant... després també haurem de debatir els usos que si volen donar a Can Riera, a Can Mascaró, i per tant el que enllaçàvem, l'estiu, prioritat. També hi ha altra prioritat, que és l'estat dels carrers. Hi ha molts carrers que necessiten un asfaltat, no només asfaltat, sinó que necessiten també arranjament de voreres, etc, etc. Jo crec que les pròximes prioritats haurien de ser aquestes, sobretot els carrers de Tiana, que estan molt, molt deteriorats. No només una capa d'asfaltat, sinó també... Però, lògicament, les obres del centre les obrirem, obrirem els carrers, no sabem què ens podem trobar. Uh-huh. Poden ser que...
Havien sí. demanat la paraula Gemma sí. i Ferran.
Bueno, Salva, el tema de l'habitatge de Tiana, evidentment, formalment no podem fer altra cosa que estar d'acord. Entre altres coses, perquè qui més ha impulsat l'habitatge social a Tiana ha estat qui ha estat en aquest poble. Uh-huh. Vull dir... Tingues en compte que Tiana, respecte de la, del total d'habitatges, possiblement és un dels pobles de Catalunya que té l'índex més elevat en percentatge d'habitatges de protecció social. Que s'ha treballat i s'ha treballat. Ara bé, també s'ha de dir que la promoció de l'habitatge públic a Tiana està en funció de la disponibilitat de terrenys. I aquí sí que l'Ajuntament no pot fer gaire cosa, perquè està lligat al desenvolupament de plans parcials, evidentment. El que tu deies està lligat amb un desenvolupament d'un pla parcial. I plans parcials ens queden molt poquets per desenvolupar Tiana. I aquest ja que em mata, si és que es fa algun dia, que jo voldria que no es fes, però en fi, tenen dret a fer-ho. Hi ha el de Can Nolis, que hi ha una pastilla allà de quatre cases, i hi ha el de la B20, que també es podria fer. Però si no es desenvolupa això, no és possible, perquè és que no hi ha solars per fer-ho. Vull dir, no tenim disponibilitat de tots. Estic més d'acord amb el tema de l'hotel d'entitats. De fet, ja hi havia hagut a l'Ajuntament l'hotel d'entitats. Una part dels locals actualment de l'Ajuntament que es dedicaven a entitats i hi havia doncs, les puntaires, els caçadors, els no sé què. Bueno, es va ampliar l'Ajuntament a l'època de, sobretot a l'època de l'Emili Muñoz, i això va desaparèixer. Però és un tema en què estic, que coincideixo plenament, que cal tenir en cartera, perquè seria bo que hi hagués un local en condicions, perquè es tracta de fer una cosa amb cara i ull, si s'ha de fer, perquè les entitats tinguin un lloc de reunió, de guardar el seu arxiu, etcètera, etcètera. Amb això en coincidiran plenament. Respecte de lo de Can Riera, bueno, de lo que es tractava era d'evitar... la ruïna total, el que es tractava era de consolidar una mica, i a partir d'aquí òbviament es tractarà de veure quina finalitat social se li dona, perquè òbviament tindrà una finalitat social. En fi, això és el que volia dir, en el sentit de coincidir amb alguna de les coses que es diuen, i dir que sí, que les compartim en bona mesura, el tema de l'habitatge social, és que sempre l'hem compartit, és que hem impulsat la construcció de 400 habitants, bueno, 400 no, perquè haurien de descomptar la ciutadella que ho va fer en París. Però que vam iniciar-ho nosaltres des de la famosa comissió de control que hi havia a l'Ajuntament de Tiana en aquella època.
Jo només dues coses. Ja no he entrat molt a debatre la necessitat o no d'arranjar els carrers del centre, perquè això és un tema llargament parlat. Vam ser l'únic grup que va presentar al·legacions. Crec que
els arranjaments de carrers, completament d'acord. Sí. S'ha de fer un pla i s'ha de fer.
Aquell que s'ha de fer és... o sigui, aquests carrers justament estaven bé per mi. Vull dir, no entrem més en el debat perquè ja sabeu quina és la nostra opinió. Sí que hi ha molts carrers que estan malament. Sí que hi ha una partida de pressupost d'aquest any per arreglar tres carrers que estan molt, molt malament. Però es van fent pagats, podríem dir, perquè no hi ha un pla general, no hi ha una vista genèrica per arreglar. Però més enllà d'això... Només estem parlant de pedres, aquí, Hi ha coses que potser hi ha serveis, potser que
hi ha altres coses, hi ha les persones, hi ha les pedres i les persones. Aquí només estem destinant tots aquests diners a les pedres, a fer pedres. Hi ha altres serveis. Sobre l'habitatge social és evident que estem d'acord. A mi el que m'agradaria, que no sé si és possible, però que aquesta borsa d'habitatges socials es quedés sempre a Tiana, perquè aquí passen uns anys, per, jo crec que els plecs de condicions, no sé si es podrien, fer, quan es fan nous els habitatges, revisar i acotar molt perquè aquestes borses d'habitatge quedin sempre a... que la primera opció de compra sigui per una persona de Tiana, compra o de lloguer, perquè aquí el que està passant, sobretot el que ha passat amb els de compra, s'han fet 400 habitatges socials, però molts s'han venut, ja no són de la gent. Clar, perquè hi havia un plec de condicions, com hi havia el plec de condicions, i s'han venut pel doble o pel triple del que venien, o sigui, van entrar els habitatges socials en la bombolla especulatòria, no?
I clar,
i llavors jo el que crec és, fem-los, ojo, perquè per fer habitatge social necessites sòl i necessites desenvolupar i aprovar plans urbanístics que després no ens agrada que creixi el poble per segons quin lloc com a bolets,
ja no pot créixer més el poble,
perquè ja està tot aprovat, però bueno, s'ha de construir, i ojo, perquè... I els habitatges socials de lloguer, doncs ojo també, quines clàusules posem, perquè resulta que van quedar la meitat buits, van entrar al mercat lliure i ara hi ha gent de tot arreu vivint i potser hi ha gent de Tiana que necessitaria entrar. Llavors els plecs de condicions jo crec que és el que és realment important a l'hora de conservar aquesta borsa d'habitatge social per no perdre'l, perquè si no entra al lliure mercat i ja l'has perdut.
Sí, sí.
Bé, doncs deixem aquí aquest segon bloc, destinem l'última mitja hora a un tema important com és la piscina, fem una petitíssima pausa i seguim. Molt bé, doncs això, la piscina municipal, els seus usos, el conveni entre els ajuntaments de Tiana i Montgat, com saben, per aparcar uns nosaltres, o els tianencs, en tot cas, poder aparcar les zones verdes i perquè els montgatins puguin fer servir la piscina abonant-s'hi, no? Aquesta setmana, diumenge mateix, es va haver de tancar per primer cop, però suposem que passarà diverses vegades a l'estiu perquè l'aforament és de 430 persones i les persones abonades són gairebé 1.800. Doncs aquest estiu va començar ja molt aviat aquest problema que ja s'ha presentat altres vegades, és tancar la piscina al cap d'una hora d'haver-se obert pràcticament perquè no s'hi cap. Hi ha queixes de que no és igual el benefici per tianencs que per montgatins. Voldríem parlar d'això i de la gestió en general de la piscina, perquè és un tema que, de la piscina municipal d'estiu, evidentment estem parlant, és un tema que ha sortit altres vegades. No sé qui dels quatre vol, si no ens comença.
Aviam, jo tinc aquí, m'ho he imprès per tenir-ho a mà, l'informe dels resultats, enquesta de valoració del servei de la piscina, naturalment del 2016, és a dir, estem parlant de l'any passat, eh? La valoració que fan els usuaris és...
És una enquesta feta a part? Pel propi Ajuntament?
No tinc ni idea.
Sí, home, sí. La gent no ho pot...
No, però normalment no fa una empresa, eh?
Bueno, l'empresa que gestiona la piscina, no?
No,
que contracta l'Ajuntament.
L'empresa que gestiona la piscina no es valora amb ella mateixa que ho fa.
Però fa l'enquesta.
No, l'enquesta... Bueno, no sé. L'enquesta...
Encarregat per l'Ajuntament, vaja. Encarregat per l'Ajuntament. Perquè la gent s'ubiqui.
Quina valoració hi ha? En general està entre bona i molt bona. Hi ha una part, una minoria, que lògicament consideren que les coses estan malament. Però, per exemple, en quant a quantitat de gent, que és el tema que havíem de tocar ara, un 30% diu que és òptim, un 57% diu que és adequat, un 8,57% diu que és molt elevat, i no sap, no contesta un 4,29%. Per tant, d'un 100%, un 87,14% opina que és òptim o adequat. Estem parlant de l'any passat.
Quantes això? Persones es van encastar? No, és important saber-ho.
Bé, però és igual. Vull dir, però home, clar, si
tenim un procés d'aquest recent...
A 1.000 persones, doncs seria... Però bueno, però sí que marca una tendència en qualsevol cas. Podria variar, però no podria variar molt amunt o molt avall. Un univers més elevat, un univers, com saps segurament, és com es diu en estadística, proporcionaria un resultat més acurat, però no diferiria excessivament del mode, del provisió. Bueno, ho dic perquè tinguem present què és el copinor. Jo això et dic per la ràdio i de la gent que parlava, hi havia que parlava molt malament, evidentment, i hi havia gent que li semblava molt bé com estava la cosa. Uh-huh. El problema de la piscina és puntual en certs moments en què òbviament es produeix que s'ha de tancar perquè per raons d'aforament. Però fixa't en una cosa, si només hi haguessin els abonats de Tiana, és a dir, ni els de Montgat ni gent que paga la seva entrada, hi ha 1.000 abonats, també s'hauria de tancar si es presentessin allà més de 430. Per tant, no és tant un problema d'això, sinó un problema de que potser la piscina s'ha quedat petita.
Però les queixes són que moltes persones abonades que són de Tiana, sí, no van poder, en aquest cas, aquest diumenge, però altres
vegades
accedir.
La gent que hi havia dintre de la piscina, perquè clar, dius que hi havia molta gent de Montgat, i bueno, què passa, que els de Montgat porten un cartellet aquí i diuen soc de Montgat. Escolta,
Tiana... No, però quan s'és abonat, un passa la targeta i queda registrat, això.
I diu si és de Tiana o és de Montgat.
Home, sí. Perquè bueno, es fa telemàticament.
Bueno, doncs m'haurien de dir quants hi havien de Montgat i quants hi havien de Tiana. Perquè dir que hi havia molts... Jo no vaig a la piscina i això que jo no pago... Sí.
Però en tot cas, a vostè li sembla correcte el conveni en els termes actuals?
A mi el conveni em sembla raonable per dues raons. Perquè sóc dels que sempre he defensat una més gran col·laboració entre Tiana i Montgat i que, per tant, que els serveis de Tiana els puguin fer servir els de Montgat i els serveis de Montgat els puguin fer servir els de Tiana. I, a més, perquè aquí hi ha una compensació que entenem que és justa. Els bocatits poden utilitzar durant dos mesos i mig, o tres, com a molt, la piscina de Tiana, i els tianencs que ho desitgin poden aparcar a Montgat 12 mesos l'any. I no solament al voltant de l'estació, sinó també a la zona blava de la platja. Vull dir, tinguem-ho per cent. Vull dir, no és... Em sembla que és bastant equilibrat.
No, hi ha un espai determinat pels vehicles de Tiana. Està marcat. Bueno, no pots anar a la zona blava de la platja.
Bueno, a mi em diuen a l'Ajuntament que sí.
És la zona verda, en realitat, la que es pot fer servir, la de residents.
Bueno, hi ha una placa vermella amb una T, que és Tiana. O sigui, és allà on va la gent de Tiana.
Aleshores, hi ha 438, em fa la feta en aquests moments, 438 tianencs que utilitzen l'aparcament de Montgat. Jo no el faig servir, per exemple, perquè si vaig anar a Barcelona en lloc puntual, vaig amb autobús i tren, que és molt més còmode, i si vaig a Montgat per una qüestió puntual, aparco a la zona de 30 minuts. Que no faig servir i no estic abonat. Clar. Però hi ha una compensació, òbviament, amb això. Respecte de l'altre, bueno, a més, està topat el nombre d'abonats que poden haver-hi de Montgat. En aquest moment ja no poden haver-hi més abonats a Montgat perquè hi ha un tope.
Bueno, es va fer el tope i després se'ls va donar uns quants carnets més perquè...
Ho
van promocionar per tot arreu.
Un moment. El que s'han creat són noves modalitats. Per exemple, de cap de setmana, etc. I és per aquí que s'ha suposat que es
poden... Es van fer 100 i pico de places més de carnets de Montgat, perquè es va promocionar i es va dir...
Diuen que hi ha 700 en aquest moment, i 1.000 i alguna cosa, 1.078 de Tiana.
Donant opinió sobre aquest conveni.
Hi ha un problema puntual, home, potser s'haurà de plantejar si fem una segona piscina, això sí. Però pensar...
Si la fa Montgat, potser.
O que se la facin ells,
si la fa Montgat, potser seria la clau.
I que nosaltres no parquem allà, tampoc.
A veure, a mi m'agradaria deixar una cosa que crec que estarem tots d'acord, i és que som uns privilegiats perquè la piscina de Tiana és una piscina molt maca, molt acollidora, sempre ha estat neta, té un entorn privilegiat, vull dir, és una piscina que n'hi ha poques. I que quan es va crear, que sí que... Vull recordar que és una piscina municipal, quan es va crear doncs eren padronats a Tiana, carnets familiars individuals, i es van pujar molt els preus de vaig a la piscina un dia, justament per evitar una massificació de gent de fora, perquè s'havia obert una piscina idíl·lica a la comarca, i venia molta gent de fora. I es van marcar unes normes molt estrictes, i per gràcies a aquelles normes tan estrictes, la piscina es va mantenir durant molts anys com un lloc idíl·lic, privilegiat, on anaven els nanos de Tiana, que les famílies no podien anar de vacances, i es passaven l'estiu a la piscina, i el servei era boníssim. Ara, dit això, que som més habitants de Tiana dels que érem en aquell moment, és evident, però és que se'ns ha ajuntat, que ha crescut el poble, i que a més hem fet un conveni amb Montgat, que jo crec que no és tan beneficiós pels tianencs com sí que ho és pels montgatins.
A veure, argumentació
perquè,
del
a veure ells tenen el tractament de soci a la piscina de Montgat, però tu no tens el tractament de montgatí per aparcar a Montgat com tenen ells. Ells tenen els mateixos privilegis o les mateixes condicions que pot tenir un tianenc a la piscina municipal, però tu no tens els mateixos privilegis i condicions que un montgatí que pagant l'impost de circulació a Montgat té carta blanca per aparcar on vulgui en el municipi. Nosaltres tenim una zona acotada i en aquell moment va ser molt polèmica perquè heu vist la zona acotada que tenim. O sigui, en aquell moment no hi havia ni llum, no tens accés directe a l'estació. Tu fas servir l'aparcament per anar a treballar o per anar a fer gestions o per anar a però bàsicament no vas al tren per passar-t'ho bé. O sigui, en canvi, la piscina és 100% oci. Val? Llavors, ha crescut molt la població de Tiana, ha crescut molt la població de Montgat, potser aquest conveni jo crec que és abusiu per la gent de Tiana, que a més on grinyola tot és val, per què fem aquest, per què ens passem tant de l'aforament? Per què ens passem tant de l'aforament? Ja vam tenir l'any 2015 uns problemes impressionants.
Per què
fem tants abonats? Si la piscina no els pot assumir. Llavors, l'any 2015 vam tenir tot aquell problema de l'aforament. Com que va haver una onada de calor, van ser molts dies els que es va haver de tancar la piscina. És que, clar, tots han d'anar contextualitzant. Es va canviar el sistema d'etiquets, perfecte, de carnets. Es va fer per horaris, però a la que hi ha calor i molta gent, o sigui, no pot ser que hagis de tancar la piscina amb només una hora. Però per mi, l'altre problema, a part del conveni, és també el manteniment de la piscina. O sigui, aquest diumenge hi havia tendes de campanya a la gespa. Les dutxes es van espatllar divendres i l'Ajuntament va dir que no es podien arreglar fins dilluns amb tota la quantitat de gent que va passar al cap de setmana per la piscina municipal. Llavors, jo recordo molt tant la Paquita García com a l'EPI quan s'encarregaven de la piscina municipal que era perfecta. I potser era perquè era gent de Tiana que havia de donar la cara i que tenia cura i que s'estimava aquella piscina i que tenia cura perquè tot funcionés correctament. I ara, bueno, doncs ho té externalitzat una empresa i qui dia passa any empeny. Jo crec que això també té molt a veure.
Vale, després fem una ronda de propostes. Ara analitzem una mica el conveni. Sí. Diu, parla,
sí,
endavant.
Sí, és interessant la pregunta que ha sorgit aquí a la taula. Sembla que l'ha fet la Gemma. Diu, per què fem tants abonaments? Clar, es dona la paradoxa, que crec que també l'ha comentat el Ferran, que tenim 430 persones d'aforament i a Tiana només hi han s'han apuntat 1.088 persones, mentre que són 8.000 i pico habitants de Tiana. O sigui, que tindrien dret a fer-se el carnet. Per tant, problemes d'aforament en trobarem. Només amb els de Tiana ja tindrien problemes d'aforament. Si afegim els de Montgat, encara més. Uh-huh. Entenem la postura de l'Ajuntament de Montgat. Entenem la postura de l'Ajuntament de Montgat que el seu aparcament, doncs, lògicament, ell defensa els interessos dels seus veïns. D'acord? Crec que és l'únic poble del Maresme que té conveni, el poble, podríem dir, el poble de dalt amb el poble de baix, que és on estan principalment l'estació de la Renfe. Tallà, Alella, Cabrils, Premià de Dalt, etcètera, etcètera, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, etcètera, etcètera, no tenen convenis amb els pobles de baix perquè els seus veïns puguin aparcar a prop de l'estació. Entenem que, lògicament, el municipi de Montgat vulgui
però és que Montgat està fent aquests negoci d'uns terrenys que no són seus, a Diego.
Bé,
és que clar.
Aviam, són uns terrenys seus, però bueno, haurien de mirar no de qui és, si és de la demarcació de costes.
És que no són seus.
Bueno, la franja litoral, la platja, sí que és de la demarcació de costes. El que és passeig marítim és de l'Ajuntament. Això sí, està
però
clar.
No, la zona on s'aparca.
Bueno, és una àrea de l'àrea metropolitana. Clar, és de l'àrea metropolitana. Exacte. En tot cas, s'hauria de mirar si l'Ajuntament de Montgat fa aquest
si
ús.
Si l'àrea metropolitana li donaria el mateix tracte
en tot cas,
a Tiana que Montgat.
En
no?
tot cas, també podrien aparcar gent d'altres pobles del Maresme.
Clar.
Perquè si és de l'àrea metropolitana, podrien venir gent de Badalona, podria venir gent de Montgat, bueno, d'altres municipis de l'àrea metropolitana i fins i inclús
bueno, normal,
gent de Masnou, perquè ens trobem a l'Ajuntament de Montgat, també ho hem de dir, que es trobava amb la paradoxa que com a partir de Montgat Nord ja és la primera zona tarifària, la gent de Masnou, de l'Ella, que passava, que li sortia molt més a compte agafar el cotxe i deixar el cotxe a prop de l'estació de Montgat i s'estalviava com 10 euros en una targeta Tedeo. Per cada targeta Tedeo, o sigui, en tenia dues. Dues com a mínim.
Pot parlar en present, perquè això passa.
Sí, sí, per això. Per tant, trobem lògic que l'Ajuntament de Montgat posi restriccions. Nosaltres potser, si tinguéssim la platja, doncs clar, ells consideren que no tenen necessitat de fer una piscina municipal, perquè tens la platja, encara que hi ha altres municipis que la tenen, tenen platja i tenen piscina municipal. Per tant, no sé fins a quin punt l'Ajuntament de Tiana pot millorar el conveni si Montgat no s'hi posa.
Anem a les propostes,
perquè penseu que fins i tot amb ajuntaments del mateix signe polític no ens posem d'acord,
Vale, doncs Salva, endavant amb aquesta anàlisi.
Sí, el diumenge dels fets jo hi era a la piscina com a usuari.
El diumenge dels fets.
Tu vas poder entrar aquest diumenge. Sí.
Vaig poder entrar perquè vam arribar a les 10:10 del matí. Hi havia una cua, però els de Tiana doncs no calia que féssim la cua, passem pel lector, passes el carnet i entres. Moltes famílies de fora de Tiana feien el pagament de l'entrada, 11 euros als adults i 6 euros per nen de 5 a 15 anys. Imagineu, per una família de treballadors, gent que venia de Bufalà, de Santa Coloma de Gramenet, gent treballadora, que poder les seves vacances al Caribe són passar un dia a la piscina de Tiana. Vull dir, aquesta gent pobres també tenen dret a poder gaudir un dia de piscina en un entorn privilegiat. I aquella família, un matrimoni i dos fills, pagaven 34 euros. Vull dir, imagineu l'esforç econòmic per una família que suposa doncs, venir a passar el dia a Tiana. Això ho hem de respectar. Vull dir, tothom té dret a poder tenir aquesta oportunitat. I també, clar, em sembla un conflicte de panxes plenes. Vull dir, fem un problema d'una cosa que dius, bueno, mira, si a l'aforament són 430 persones, és que ens passaria el mateix si baixéssim a les 12 del migdia a la platja de Montgat. Creus tu que podries posar la tovallola a la primera línia del mar?
No.
Vas a les 12 i t'hauràs de posar 50 metres la tovallola a darrere. Pagues a l'aparcament. Parlem amb el tema aquest, de la reciprocitat. No pagues la platja, però sí que pagues a l'apagament per la zona verda, en aquest sentit. Vull dir que, igual en proporció, igual que tenim nosaltres massificada la piscina i que és el que és, 430 persones, que és un nombre just per la seguretat de l'equipament, doncs, en proporció, la platja tindrà els metres quadrats que tingui, però té una pressió demogràfica també molt gran. I això fa que moltes vegades et costi trobar aparcament, que hagis de fer una cua molt gran a les màquines aquelles per posar el tíquet de temps d'estacionament. Vull dir que... Però ja et dic...
Ja, però és que si la piscina ja no dona per més i la zona d'aparcament del poliesportiu tampoc dona per més perquè ja el que hi ha, vull dir, és que ja està, tenim una piscina... Que és la que tenim, doncs regulem això.
Propostes, va, endavant, regulem propostes això. Possibles.
Sí,
clar, o...
Jo, si permeteu, una primera qüestió. Cal tenir en compte que el fet de que hi hagi el nombre d'abonaments que hi ha, tant de Tiana com de Montgat, i de que alguns paguin entrada, com deien Salva, fa que la piscina en aquests moments no sigui deficitària. Evidentment, podem fer una piscina elitista, i diem, no, aquí topem els de Montgat fora...
Un moment, elitista no,
no,
municipal.
Perdó, deixa'm parlar.
Elitista és el duet.
Però deixa'm parlar, sisplau.
Que ens hem venut també...
Però deixa'm parlar, sisplau, Gemma, no, gràcies.
Quan no t'interessa el que dic, t'enfades.
Quan acabi, em contestes.
Vale. No, elitista no, municipal.
Puc continuar?
Sí. Elitista, què voldria dir?
Elitista, jo he sentit veus, i d'alguna manera està dient, que bueno, que els de Montgat per què han d'estar abonats? Només pels de Tiana.
Bueno, és que és municipal.
Gemma, sisplau. Molt bé, jo dic que sóc dels que penso que, i ho he dit al començament, que Montgat i Tiana haurien de col·laborar no amb la piscina, no, amb moltes altres coses. I milloraria molt els costos que té per cada municipi determinats serveis. Per tant, no hi veig els en contra. També s'ha dit que, bueno, que els diumenges, per exemple, doncs no es deixi entrar a la gent que va pagant, i aquí vaig per el que tu deies, perquè així tinguin prioritat d'entrada els que tenen
abonats.
Això també s'ha dit. I si això no és elitisme, se li acosta molt. o a mi m'ho sembla. Vaja.
Quines propostes, doncs, perquè això no passi?
Aviam, el que s'ha de mirar és adequar les possibilitats reals de la piscina als abonaments. Si convé baixar el nombre d'abonaments, que es baixi així de senzill, perquè clar, si no podíem tenir 8.000 abonaments, que no, ja dic que estan topats, però si convé rebaixar encara més aquest tope, que es rebaixi. Però el que volia dir, i és important dir-ho, és que el fet de que la piscina funcioni d'aquesta manera fa que sigui que obtingui beneficis, que reinverteixen a la piscina, mentre que durant anys i anys i anys ha estat deficitària. És a dir, si el que volem és que hi hagi menys gent, però hem de pagar entre tots més diners d'abonament, que es digui també. Perquè, clar, és molt maco dir, no, volem que hi vagi poca gent i si perd diners la piscina, que pagui l'Ajuntament. Amb això jo no crec que no s'hi ha de jugar. És un servei públic, evidentment, és un servei municipal, però ha de ser autosuficient. I repeteixo, el fet de que amb disfuncions com la que efectivament es va produir aquest cap de setmana, que és puntual de moment, ja veurem si repeteix, amb disfuncions com aquesta, el sistema actual el que sí que ha permès és que hi hagin reinversions constants, perquè hi ha un superàvit amb l'explotació de la piscina. Això també ho volem o tant se'n fot? Que la piscina guanya per diners.
Bé, doncs, primera proposta, topall d'abonaments.
Primer de tot, un servei municipal no està per fer diners i la piscina de Tiana està bastant amortitzada, em sembla a mi. Llavors, sí que té una despesa, evidentment alta, de manteniment de cada estiu i s'adjudica a una empresa. Jo no sé què passava abans quan s'adjudicava a gent del poble que es feia l'adjudicació. No ho sé, Ferran. Però jo em sembla que anava molt bé, perquè és que si es col·lapsa, el servei no és l'idoni. O sigui, jo, vale, pues perfecte, pues si guanyem diners amb la piscina municipal està molt bé, però és que l'objectiu no és guanyar diners, és donar servei a la gent que la necessita, que la vol, i ha de ser un servei òptim. Si posem tanta gent allà, obtenim molts beneficis, vale, sí, però si les dutxes no van, si ara aquest any, no ho sé, però fa 2 anys hi havia molts problemes amb la gespa. Clar, vull dir, és un servei...
S'ha arreglat.
Home, sí.
5.000 euros que han sortit del benefici que ha donat la piscina.
Perfecte, perfecte, però que la piscina està amortitzadíssima, perquè de quin any és la piscina?
Però hi ha un cost de manteniment, no
fa prova. Ja ho sé, però que els serveis municipals no estan per fer diners, estan per donar servei al poble, i s'ha de donar un bon servei.
Posar el topall és difícil. Sí. Jo crec que posar el topall és difícil, perquè ja hem dit que si només cal entre 430 persones, potser el topall hauria de ser l'òptim 430 persones.
No, perquè no va tot clar. El mateix temps. No?
Llavors,
no,
clar, escolti...
Ah, no, i estic super d'acord amb el Ferran amb encomunar serveis amb un gat, però igual que amb un gat ha lluitat super molt perquè els mongatins tinguin tot aquest gran servei, jo crec que a Tiana no ens hem de coquinar, o sigui, no ens hem de fer petits, també hem de lluitar moltíssim perquè els tianencs també surtin molt ben parats quan es fa un conveni d'aquestes característiques, una cosa no treu l'altra, i estic completament d'acord, i sóc una gran defensora, i ho saps, de mancomunar serveis amb un gat, de trobar quins són els idonis, a més, per mancomunar.
A més d'aquest topall d'abonaments que una mica estan proposant...
Podria ser una de les idees.
Sí, quin altre...
Però penseu una cosa, també el problema d'aforament va ser amb una franja horària puntual.
Sí.
No per tot el dia.
Sí, és puntual.
Vull dir, perquè,
sí.
Per exemple, jo mateix, vam arribar a les 10:10, però a les 12:30 vam marxar. Jo i les meves 3 filles vam deixar 4 places, vam anar a dinar a casa. Però, com jo, molts tianencs i gent de Montgat, a l'hora de dinar, a la 1, vam sortir de la piscina i probablement amb aquell tram unes 80 o 100 persones vam deixar la piscina.
Jo
crec que el que paga 11 euros, el que paga 11 euros, jo crec que passa tot el dia, no? S'emporta els entrepans, etc. És com si anessis a un parc aquàtic, no? Home, pagues 20 i pico d'euros per un parc aquàtic,
estàs tot el dia. Que són més reduïts.
A mi ni l'amortitzes, no?
De tarda, de cap de setmana, de tarda i cap de setmana, de matí i cap de setmana.
Jo no sé si ha funcionat això.
No ho sé. Mira, l'any 2016, el canvi de gespa i la reparació del rec, 4.449 euros que no ha pagat l'Ajuntament. I no és que l'Ajuntament hagi de fer diners. El que és important és que el servei públic no sigui deficitari.
Que estigui subcontractat, com ho veuen, el servei?
A mi no m'agrada. Perquè no li estic veient que estigui sent millor aquest servei subcontractat que el que teníem fa uns anys.
No. I jo ho atribueixo a que el tianenc que treballa a la piscina ha de donar la cara. Ho atribueixo això. I també a la manera artesanal de treballar i propera i de que cuides el teu entorn.
No, i jo, jo tampoc no demonitzaria si el servei està extern, etc, etc. Es poden fer unes valoracions perquè aquestes empreses, al cap i a la fi, van per concurs públic, o sigui...
És que quedarà per concurs.
Clar, és que
no es pot fer digitalment com s'havia fet en altres temps.
Clar, aviam, també hi havia... Jo me'n recordo que quan es feia la gestió de... per part de tianencs, també hi havia veus crítiques que deien que cada any sempre s'enduia la mateixa persona...
Bueno, estic parlant del tipus d'adjudicació,
En recordem,
jo estic parlant del servei que
ens
hi havia.
Ens en recordem que també, quan la portaven gent d'aquí de Tiana, també hi havia veus crítiques que deien que sempre s'enduia el mateix els mateixos...
Bueno, van ser dos, va ser l'Epi i va ser Paquita, destacant la bona feina dels dos, que la va col·locar un partit polític en un i un altre partit polític a l'altre. Jo ja no m'estic posant en el concurs públic.
No, és jo que dic, sempre s'ha portat.
Jo
o sigui,
dic, no m'estic posant amb això.
Aquests dos veïns eren empreses. Muntaven la seva empresa.
Clar, per gestionar la piscina.
I no les va posar cap partit, van anar per concurs.
Hi havia el conveni, a veure.
Per tant... Per tant...
Recordo que la Paquita el va perdre perquè va perdre el concurs, així de fàcil. Mira,
sí, que...
perdona, dades. Sí. Jo sempre vaig amb dades, perquè les opinions són les opinions que es vulguin.
Sí, sí.
Atenció del socorrista, parlem del 2016.
Bueno, espero que sigui molt bona, perquè és el socorrista.
Bé, molt bé, 55%. En total, un 80% i escaig. Perdó. Atenció del recepcionista. Molt bé, 57%. Bé, 11%.
Però és que hem de saber de quanta gent
estem parlant.
70 persones.
De quantes?
70.
70. Doncs no és representativa aquesta enquesta, Ferran. No, perquè...
Doncs porta'm una de més representativa.
Home, no, si l'Ajuntament ha fet
una altra... Sembla...
Doncs és representatiu el que a tu diu la veïna que troba pel carrer.
Home,
sembla clar que caldria fer una enquesta... Doncs d'aquest estil, però amb un nombre que potser es podria anar fent durant tot l'estiu.
No,
tenir formularis és avaluar.
No, jo quan es va presentar aquesta...
Quan es va tenir fulls allà per omplir...
Eren de les primeres... Jo quan ens ho van presentar els resultats, eren de les primeres que s'havien fet, perquè feia molt de temps que no es feia cap. Jo crec que és la primera que es feia. Que es tenien dades. Perdó, jo crec que eren més de 70 persones,
Són més de 70.
Són més de 70 persones.
No trobo, És que hi havia 70 persones, però no ho referia.
Bé, jo ara tampoc no me'n recordo, però era una mostra...
Jo crec que està sobredimensionada, llavors és molt difícil donar un bon servei de manteniment i de tot. I ja està, vull dir, és que és molt obvi.
No, és que tampoc no hem de demonitzar que una empresa privada faci pitjor gestió
que una empresa.
No, jo el que m'he queixat és que l'Ajuntament no sigui capaç d'arreglar unes dutxes, un divendres, i que els hi diguin responsables de la piscina, fins i tot no s'havien d'arreglar-les.
Bueno, hauríem de mirar...
Aquí també ha d'haver una mica de...
Perquè hauríem de mirar el conveni de qui és la responsabilitat, perquè potser és el propietari... Millor és el propietari el que ha fet de gestió de les seves funcions.
Però vull dir que
qui acaba rebent,
Diego, qui és?
Sí, l'usuari, lògicament. Lògicament.
Era responsabilitat de l'Ajuntament, de la brigada. El que no sabem és en quin moment es devia passar i per què al cap de setmana no hi ha un equip d'emergència.
D'una qüestió puntual em sembla una mica ridícula.
Haver-hi
un problema, d'acord, i aquest problema s'ha de...
No, és un exemple de com funciona tot.
És un exemple.
De que hi ha un govern lent ineficaç, que no saps solucionar. No saps
que
s'ho
ha millorat en tot cas.
Bueno, però també hem de respectar... També hem de respectar...
Però que s'ho veu
per al lleutor.
Gemma, jo crec que també... Jo crec que també hem de respectar que el PO de la brigada, si és el responsable, que també ha de tenir els seus dos dies de descans.
No, barregem els treballadors municipals amb això. És una decisió de govern que ha de saber com s'organitza. Jo no estic fent aquí el
regidor. No, però estem dient que si hi ha un problema un divendres i no es pot solucionar per el dilluns, doncs bueno, què hem de fer? Doncs cridar un de la brigada. Clar, és que hem d'avisar algú de la brigada o algú d'una empresa externa.
Caldria saber quin problema va haver-hi primer.
Clar, que les dutxes no funcionaven.
I no et pots banyar sense dutxar-te.
Caldria saber per què no funcionaven.
Bueno, però hi ha altres dutxes. Se li van donar les alternatives de les dutxes dels vestuaris.
Quin tipus d'avaria hi havia, primera?
Segona, 430 persones passant per l'estuari.
Bueno,
és igual que tenim dues dutxes o tres.
És qüestió de veure...
No hi ha ni una ni dues.
Qui ha de tenir cura de que si es produeix una situació d'aquestes doni una resposta.
Recordo que també en aquesta enquesta precisament es queixaven que no hi havia aigua calenta.
Bé, Salva, no sé si vol afegir.
Sí,
per acabar.
Sí, no, sí, sí, jo me'n recordo que ho van comentar que hi havia algun usuari que també es queixava que no hi havia aigua calenta a les dutxes.
No, clar,
queixes... Sí, clar, perquè després de banyar-se's dutxar jo i seria, vol anar net a casa.
Jo seria doncs, un que es queixaria.
Ho deixem aquí. Moltes gràcies als quatre i als sis que han estat al principi per aquestes aportacions.
Bueno, ara ja hem commemorat el 18 de julio.
Ja està, no?
Amb aquesta tertúlia sí, l'hem commemorat. Bé, doncs nosaltres tornem al setembre, el 19, que és el tercer dimarts de setembre, és a dir, en plena festa major, tornarem amb aquesta tertúlia que comença a les 7 de la tarda i... No, bueno, no, no ho sé, s'ha
acabat. Sí, el 16, no? El 16 o 17 s'ha acabat.
El 16 queda cap de setmana i comença abans, aleshores.
Per això, aquell cap de setmana segur que hi ha hagut coses. Molt bé, doncs ens tornem a trobar el 19 de setembre, dimarts, aquí, en directe, com sempre. Saben que aquest programa se'l poden descarregar si volen escoltar coses que no han acabat d'entendre, que volen tornar a detallar. Molt bé, doncs tornem, com diem, al setembre. Molt bon estiu, gràcies als participants i gràcies a qui ens escolta.
Ràdio Tiana, serveis informatius.